De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
De les 4, ja tornem a estar aquí al Fabricació Pròpia, al Temps de la Promesa. És el darrer assaig de la filòsofa Marina Garcés, publicat per aquesta col·lecció deliciosa de nous quaderns d'anagrama, que són, doncs, una invitació a explorar les capes més profundes d'allò que ens mou, que ens emociona, que ens preocupa. En aquesta ocasió, el nom fa la cosa. El Temps de la Promesa de la Marina Garcés explora el concepte, doncs, justament de la promesa en una societat aterrida, esbordida pel futur com és la nostra, obsessionada per predir, per projectar, per controlar i per planificar. La Marina es pregunta qui gosa, no?, prometre res, i ens ho preguntem també nosaltres. La Marina Garcés és autora de Les Prisiones de lo Possible, Un món comú, Filosofia inacabada, Nova il·lustració radical, Premi Ciutat de Barcelona d'Assaig el 2017, també és professora de la Universitat Oberta de Catalunya, impulsora del col·lectiu Espai en Blanc i també de l'Escola del Pensament del Teatre Lliure. I avui visita per primera vegada el Fabricació Pròpia. Marina, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda. Encantada
bona tarda.
Aquí.
Quin goig tenir-te aquí, de debò. Tu, de fet, ens vas prometre, abans t'ho deia, que vindries, i has complert amb la teva paraula, eh?
Home, i tant. Des que he escrit aquest llibre no em podré saltar cap promesa ara, perquè si no m'ho retrauran molt.
La cosa que tu mateixa dius en el llibre, que és una cosa que, darrerament, això de prometre no s'estila gaire.
Bueno, no. Si pensem cadascú de nosaltres, amb la pregunta amb la que obro aquest assaig, que és intentar recordar quina és l'última promesa que hem fet o que ens han fet... ens trobarem que segurament ens costarà una mica d'identificar, jo la primera, i per això també he escrit aquest assaig, perquè tenim una relació incòmoda amb la promesa. No dic que n'hi hagi o no n'hi hagi, perquè em sembla una visió molt reductivista de les coses, sinó que ens incomoda d'alguna manera. Sembla un llenguatge antic, sembla un llenguatge com d'antics cavallers o d'una concepció, per exemple, molt, no, molt convencional de l'amor, o, no, és com una paraula, per una banda, que remet a un imaginari antiquat, i per una altra també tot allò que implica compromís, vincle, doncs poder dir que en algun moment del futur passarà alguna cosa que avui hem desitjat, ens sembla gairebé agosarat, ens pot fer por. Podem pensar com sé jo on seré demà, no? Si tot canvia cada dia d'aquesta manera, que ens hem anat acostumant a dir que tot és tan incert, i a més, i aleshores hi ha com una incomoditat, i penso que les coses que ens incomoden són les interessants de pensar, i per això vaig entrar en aquest terreny de dir què passa
què
quan
passa
ens fem
aquí?
Promeses, quan
sí,
no ens en fem,
sí,
les que rebutgem, perquè alhora, si ens hi fixem bé, funcionen tota l'estona, fins i tot com estructures de sentit, moltes promeses, en la manera com comprem, en la manera com consumim, en la manera com esperem alguna cosa de la vida o de la història. Per què estem tan decepcionats, per exemple, respecte al que havia de ser, doncs, la nostra societat o determinats aspectes de la vida col·lectiva? És a dir, en realitat hi ha molta més promesa de la que ens pensem, perquè en fem poques, però alhora potser som subjectes de moltes d'elles, i també està bé aprendre a escoltar-les, potser a rebutjar-ne algunes, potser a fer-ne de noves, i aquí s'obren moltes portes,
mare meva,
que són les que intento explorar en aquest escrit.
Bé, quantes portes? Ja ens les mig obert, i sobretot si heu de llegir aquest llibre, El Temps de la Promesa, les trobareu ben obertes. Però m'agrada molt com comences el llibre, perquè recordes justament, amb aquesta pregunta, no, que et feies important, recordes la darrera promesa important que has fet o que t'han fet? Això mateix ho vas plantejar en un auditori nombrós, i poca gent, no, va alçar la mà i va dir jo, no sé, que fins a quin punt, perquè ens oblidem o fa que no ens en recordem fins i tot de les nostres promeses, no? No sé si això és el que va passar o com ho analitzaries.
Sí, hi ha aquest esborrament, aquesta erosió de tot el que són llenguatges que tenen a veure amb el compromís, Sí que tenim altres maneres d'adreçar-nos al futur. Penso que som una societat, per exemple, molt insistent, gairebé obsessiva, a tenir projectes. No? Fins i tot ara hem d'aprendre a través de projectes. No? Sembla que si no hi ha un projecte no podem aprendre, no podem... Una relació de parella és un projecte, tenir fills és un projecte, tot és un projecte. Doncs, bueno, potser no tot és un projecte, hi ha coses que són projectes i hi ha coses que són coses que comencen, històries que s'obren, però, per exemple, aquesta funciona de manera molt forta, és molt omnipresent, no?, el projecte, o els propòsits, o les llistes d'objectius, aquestes llibretes que ara ens venen, el to-do, no?, que a més es posen sempre amb aquest anglès tan categòric, to-do, i dius, ostres, uau, aquí tot és... Clar, la vida és una llista? Crec que no. Però, per exemple, això no ens fa tanta por, no?, fer llistes. I més que res perquè anar tatxant dona gust, pots anar dient, vinga, va, una cosa menys.
Per això.
Bueno, doncs, si prenem consciència que en realitat són maneres de donar forma al temps... Això és una mica el que penso que ajuda a fer aquest escrit, no? Que en realitat donem forma al temps de maneres diferents, de maneres que no són òbvies, en realitat, que no venen donades, que ara ens es facin sentir còmodes els projectes i les llistes, no vol dir que sempre i per qualsevol cosa ens hi hàgim de relacionar així, i potser també podem posar en qüestió què passa quan desitgem que alguna cosa ens vinculi a algú i ens vinculi al temps que podem compartir.
Clar, tu en el llibre també et preguntes d'això, no? Però com podem prometre res si posem el futur en perill, no? Que és d'aquesta... Aquesta mirada, no?, que òbviament fas cap al futur, no?
Aquesta és una de les claus del text, és a dir, quines promeses són sostenibles avui quan hem posat el futur tan en crisi. El futur, en realitat, no és res per si mateix, és allò que podem imaginar, podem desitjar, podem planificar, podem preparar que passi en el temps que està per venir. Per tant, el futur no existeix independentment de la nostra acció de passat i de present, però és veritat que és un horitzó de sentit. No? Aleshores, aquest horitzó de sentit avui s'ha enfosquit, el veiem més aviat amenaçador que no pas prometedor. És com gairebé, en lloc d'anar nosaltres cap al futur, sembla que el futur ve cap a nosaltres com una mena de tsunami, com una mena d'invasió, de perill que s'acosta i que cada cop és més a prop, en forma d'amenaça i de perill. Per tant, clar, és normal que ens costi prometre res i dir, pensar que el vincle que podem establir amb altres persones o amb la nostra societat atravessarà aquest temps de l'amenaça, no? Aquest temps sempre que el vivim d'aquesta manera tan interrompuda, tan trencada, tan fragmentària, doncs qui sóc jo per sostenir res d'allò que avui puc dir, per sostenir la meva pròpia paraula, si demà no val res, no? I aquesta caducitat de tot, també, aquest canvi, que no és un canvi creatiu necessàriament, moltes vegades és un canvi destructiu, un canvi que erosiona, un canvi que trenca, no? Aquest trencament constant d'allò que estem vivint. Aleshores, hi ha una certa retirada cap a llocs més cautelosos, per una banda, no et puc prometre res, ho intentem, a veure què passa, no? Tot aquest tipus de llenguatges, i per una altra també un ús molt cínic, aleshores, de la banalitat de la paraula, de la pura banalització, buidatge i ús oportunista i cínic de la paraula que promet. Que això també ho veiem avui en l'esfera molt sovint politico-mediàtica, en el món també de la publicitat i d'aquesta constant venda de promeses, que no és el mateix que fer promeses. Vendre promeses no és fer promeses, és fer una altra cosa, és generar un tipus d'expectatives d'un altre tipus. Aleshores, diguéssim, la promesa cau cap a aquest altre cantó, no?, on ja fa que moltes vegades, inclús en el llenguatge comú, diem això, no? Va, això només són promeses. Oh, tant de bo ho fossin. El problema és que no ho són, no? Quan diem tant de bo, això només són promeses, en realitat és que ja hem deixat de creure que res del que diem ens pot vincular, fins i tot en el cas que no es pugui complir, perquè la promesa, la gràcia que té, és que és tan fràgil com la vida mateixa.
Exacte. I què passa quan es trenca una promesa, Marina?
Es pot trencar de moltes maneres. Això també no hi ha cap sentit únic de les coses. Forma part de fer una promesa la consciència que pot no complir-se. Demà em pot passar qualsevol cosa, la vida ens pot portar per camins que no ens permetin fer-ho.
Fa uns anys passar amb una pandèmia que ningú s'imaginava.
Imagina't. És a dir, per això la promesa viu en el temps, no fora del temps. No és una veritat eterna, no és una veritat fora dels atzars, dels imprevistos, de les nostres pròpies transformacions. També podem mirar enrere i dir, però com ens vam fer aquesta promesa, no? Que en quin món vivíem, o com érem, o quins valors teníem, o què ens va fer creure que això era el que desitjàvem. O sigui, la promesa és revisable, la promesa és un punt de referència d'anada i de tornada. Ens podem moure, inclús fins i tot prendre consciència de com ens hem allunyat, potser, per exemple, d'aquell univers de sentit, d'un amor, d'una història col·lectiva, d'uns projectes de, no sé, de socials, és a dir, del tipus que siguin, no? Però trencar la promesa és una altra cosa. O sigui, això és tot l'inacabat de la promesa. La promesa és oberta als seus propis canvis, als seus propis atzars, i a poder quedar pendent, que és molt bonic també aquesta idea de queden coses pendents, potser perquè ja no ens convoquen, o potser perquè no hi arribem. L'altra cosa és trencar deliberadament, és a dir, realment fer aquell gest o bé de trair una promesa, que trair una promesa vol dir destruir el vincle que ens, no, que ens relacionava amb aquella persona o persones a qui havíem fet aquella promesa, o a nosaltres mateixos, com a destinatari de la promesa. Això és la traïció, que és una altra manera de trencar la promesa, o negar-la. Per exemple, no? Aquesta cosa tan terrorífica que fa alguna gent de dir jo no ho vaig dir mai, això. Clar, dius, home, ho vas dir, una altra cosa és que no ho pensis ara, o que puguem dir, ei, quin error més gran. Però no, aquesta negació d'allò que havia obert és on la promesa es trenca i esdevé molt dolorosa, aleshores.
Clar, Marina, és molt interessant el que tu estàs dient, aquesta traïció, perquè també escrius en aquest El temps de la promesa, de la Marina Garcés, que qui no s'hagi sentit traït mai potser no s'ha sentit mai compromès.
Avui ens fan molta pols els vincles que ens poden fer patir. D'una manera com molt anestesiadora de relacionar-nos amb el que vivim. Fins i tot, no? Fixa't com s'ha transformat la literatura infantil, com s'ha transformat tot aquest aprenentatge de la vida, de les emocions, com una cosa que hem de gestionar perquè no ens passi mai res massa, no? massa extrem, massa dolorós, massa trasbalsador. Hi ha com una mena d'equalitzador de la vida que hem d'estar mantenint sempre, doncs, amb un to més o menys suportable. I aleshores, clar, el que passa és que també ens allunyem dels vincles forts, ens allunyem del risc, que és estimar, que és comprometre's, que és tenir idees que potser van en contra del que és imaginable en una època, en un temps donat, en una societat, i més aviat tendim a adaptar-nos, per no patir, per no frustrar-nos, per no decebre'ns, per no sentir el buit, que és moltes vegades perdre allò que ens lligava en el bon sentit als altres o a determinades idees, doncs ens adaptem. I bueno, és aquesta manera, això, equalitzadora, de pura gestió de la vida, perquè no ens passi massa factura, el no compensa, no? Tot aquest tipus de coses que aleshores, clar, dius, home, per què vols arribar al punt que algú et pugui trair? Bueno, jo no vull, evidentment, ni desitjo, ni estic fent una apologia de la traïció, però pensem, per exemple, en el món dels nens i les nenes, no? Aquell sentiment de traïció que poden tenir els nens i les nenes, per no parlar de coses ni de, no, de més grandiloquents, de l'amic o l'amiga m'ha traït,
sí,
és perquè es creu en aquella amistat.
Sí.
És perquè allò hi va a la vida. No és m'ho passo bé, o ens entenem una estona, o gestionem la nostra relació.
No, no.
Això és d'adults que tenen por de viure. Els nens i les nenes es creuen a mort els seus amics, les seves amigues, els seus pares, els seus familiars. La traïció se sent precisament al nivell d'aquella creença, d'aquell vincle, no? Evidentment, la vida no es queda sempre allà, i no, però com volem viure, no? Allò que ens passa, com ens volem relacionar amb allò que esperem, amb allò que vivim, fins i tot amb la història, per exemple, no? O sigui, no és només una qüestió íntima, també és una qüestió col·lectiva. Ens podem sentir traïts avui per unes expectatives col·lectives d'emancipació, de millora, de progrés, de canvi, no? D'igualtat, de molts tipus. Què ha passat, no? Que ens ha de poder fer mal, això també.
Clar, de fet, això ho parles, no?, en el llibre, aquest punt de, no?, aquest descontentament, diguéssim, global, no?, de dir, d'on prové, pot ser d'aquesta promesa, no?, d'un món més feliç, no?, que ens han promès, però que no ha acabat d'arribar mai.
Clar, aleshores hi ha una... Davant d'això, davant de la decepció actual, contemporània, sobre aquest món que sembla que no ha arribat a complir, doncs, tota una sèrie de coses que ens havíem posat com a, bueno, com a horitzons col·lectius, mm, amb diferents maneres d'entendre'ls, en lluita, en confrontació, en conflicte. Bueno, això és la vida, no?, de la societat. Mm-hmm. No hi ha sentits únics, tant, bueno, Déu me'n guard que n'hi hagués, no?, de sentits únics, però des de tota aquesta conflictivitat, pensar que, bueno, la decepció es deu a que potser havíem esperat massa de la història, de la vida, de la societat, això per mi és la veritable derrota, no? Pensar que, bueno, allò de sempre, no? Mm. Que havíem, no? Quina arrogància pensar que podíem canviar les coses, si sempre n'hi haurà de rics i pobres, si qui té poder sempre se n'aprofitarà, si qui pot tenir una vida més privilegiada, doncs la defensarà com pugui. Tot aquests arguments que han tornat amb tanta força i pitjors, amb tot aquest nou reaccionarisme que en alguns casos pren forma política, però en altres estan en aquest dia a dia de gestionar la decepció des d'un lloc acomodatici, no? Escolta, què ens havíem pensat? Doncs, bueno, potser cal anar allà on ens havíem pensat que les coses poden ser d'una altra manera. I potser cal emprendre un altre camí, i potser no cal recórrer els mateixos camins cada vegada, però les promeses també, i m'agrada molt, jo no ho havia pensat mai fins que em vaig posar a escriure aquest text, que també funcionen com a horitzons de passat, no? Que els podem tornar a revisar, com dèiem abans, i veure que a vegades hem fet promeses absurdes, però també que ens orienten en el sentit de que, ostres, allà hi havia hagut una veritat, que, no?, que té sentit, encara que la vida ens hagi portat cap a un altre lloc, tornar a escoltar i dir per què vam creure en un determinat moment històric que aquesta promesa era important, o en aquest moment de la meva biografia, no?, vaig creure que podia prometre, doncs, aquesta manera de viure, i recórrer endavant i endarrere aquests camins.
Un goig escoltar-te, Marina. És que se'ns passa el temps volant. És que només podem callar i escoltar-te. Clar, vivim en un món incert, projectats cap a un futur incert, podríem dir-ho així. Té algun valor avui, encara, la promesa?
Jo penso que en té més del que ens pensem, perquè hi ha molta promesa que funciona en els nostres contextos de vida, a vegades com de manera invisible o de manera no explícita. Això no és ni bo ni dolent, és a dir, el meu assaig no és gens moralista en aquest sentit, no dic que fer promesa sigui bo o que no fer-ne sigui dolent, sinó més aviat invitar a escoltar aprendre a sentir, no?, a analitzar i també a obrir la possibilitat de veure de quines promeses som fills i filles, d'alguna manera, perquè n'hi ha moltes que les hem heretat i no les hem fet. Penso que, per exemple, la nostra societat actual, que bàsicament en el dia a dia és una societat, doncs, no?, capitalista, de mercat, que funciona a través d'una manera de treballar, consumir i entendre la vida a partir de les possibilitats potencials, horitzons que això obre, això funciona des d'una estructura de la promesa, també. És a dir, el capitalisme és un sistema basat en l'estructura de la promesa com a forma de vida. Però, curiosament, per exemple, en aquest cas és una promesa que genera poc vincle i poc compromís. És una promesa de funcionar il·limitadament dins que tot allò amb què ens puguem relacionar sigui prometedor d'alguna cosa. No? Un cosmètic ens ha de prometre l'eterna joventut. Sí. Un currículum laboral no és allò que diu que aquella persona sap fer, sinó el seu potencial, per tant, la seva condició de promesa d'alguna cosa altra. No? La vida és bona si és millor que la dels... Això que diem sempre, no?, que els fills han de viure millor que els seus pares. Home, no ho sé, hi ha generacions passades que potser han viscut millor que les següents, i al revés, no? Potser... És a dir, com valorem allò que som? De quines promeses hereus, i quines també podem trencar, perquè n'hi ha que penso que potser s'han de poder trencar.
Mira, ara parlàvem de futur, Marina, però de promeses se n'han fet des de temps immemorials. Si et sembla, fem un viatge que tu també ens proposes en el temps, en aquest llibre, El temps de la promesa, a un 13 de juny de 1977, en què dos dies abans de les primeres eleccions democràtiques, després de la dictadura franquista, i Adolfo Suárez, doncs, feia justament aquest famós discurs.
Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños. Puedo prometer y prometo, porque después de las elecciones ya existirán los instrumentos necesarios, dedicar todos los esfuerzos a lograr un entendimiento social que permita fijar las nuevas líneas básicas que ha de seguir la economía española en los próximos años.
Puedo prometer y prometo, ¿eh?
va fer fortuna, aquesta frase. Jo penso que encara es repeteix sense que potser algunes generacions més joves ja no sàpiguen ni d'on ve, però ha quedat l'expressió, perquè realment és molt bona.
Clar, quina responsabilitat tenen els polítics, no?, en aquesta crisi de la promesa i també aquest desencant, no?, generalitzat, com ho veus, de la societat?
Sí, aquest cas és històricament rellevant perquè a través d'aquest poder prometer i prometo, que en el text l'analitzo i que Adolfo Suárez va repetir 7 vegades en aquest discurs, el contingut de les set promeses que fa seria interessant revisar-lo perquè unes quantes han quedat molt lluny de la realitat de l'evolució d'Espanya en aquests 40 i pico ja anys. I per altra banda, però en aquell moment va ser, diguéssim, va ser això, com filosofia en diem performatiu, és a dir, va crear una nova realitat,
sí,
a partir d'allò que no hi havia. És a dir, va dient puedo prometer y prometo, va crear una diguéssim, una legitimitat que ni la democràcia naixent no tenia, perquè sortia en continuïtat de les estructures franquistes, ni ell tenia, que en venia directament. Ell era part del movimiento, per tant, era algú que anunciant que podia prometre, que prometia i podia prometre, es donava un lloc en aquesta legitimitat del nou règim, molt curiosa, no?, i que estaria bé escoltar amb una mica de calma d'on venim, també de quines promeses som fills, hereus, etc. Avui dia, més aviat, estem en l'extrem que qualsevol promesa que s'anunci des d'una tribuna política sabem que forma part del joc de la paraula falsa, de la paraula revisable, no revisable, sinó absolutament caducable, i que més aviat, per mi, funciona com una pedagogia del valor zero de la paraula. És a dir, assistim i hem acceptat que qualsevol cosa que se'ns prometi des d'una tribuna pública no és vertadera, que després no podem passar comptes, que no hi ha res a reclamar, perquè almenys una promesa, si no es compleix i tenia una responsabilitat pública, és allò que es pot anar a reclamar, que es pot anar a dir, ei, veu prometre això, veu prometre allò, no? Anem a entrar en conflicte, que és l'espai de la política. Clar, avui dia és que ni se'ns ocorre que una promesa sigui reclamable, perquè
és que, clar, Marina, és
està
això.
Feta per no ser-ho.
Clar, aquestes, exacte, perquè les promeses, tu de fet en parles en el llibre, que no es compleixen, no sabem a qui reclamar, i generen aquesta frustració, no?, el fracàs de no correspost, diguéssim, no? És això.
Sí, són promeses impersonals, són promeses tàctiques.
Clar.
Una promesa tàctica, o sigui, una promesa que es posa en un tauler de joc perquè en aquell moment doncs l'índex de les intencions de vot o l'aritmètica parlamentària o el que sigui, o el titular de l'endemà, ara ja ni de l'endemà, del minut següent del sistema mediàtic necessita que puntis cap allà. Clar, això, a veure, jo sempre parteixo que la gent no és tonta i que la gent, que som tots, no tenim un pèl de tontos de cap de les maneres. Per tant, avui dia ja no ens enganyen les falses promeses. Penso que ningú pretén enganyar, sinó una cosa molt pitjor, que és que compartim aquesta irrellevància, aquesta falta de valor, aquesta...
I que convivim, no?
Exacte, i que ens acostumem a viure en aquest cinisme, finalment. És una pràctica constant del cinisme. Tant de bo que és un intent d'enganyar, perquè davant de l'engany hi ha una, no? Podem buscar quina era la veritat de tot allò. Aquí no hi ha res a buscar. És pura evidència.
Deixa'm també parlar, perquè en el llibre, déu-n'hi-do, O sigui, en aquesta, El temps de la promesa, que és un llibre, com dèiem, subratllable, de dalt a baix, i que és de molt fàcil lectura, i t'ho comentava abans, Marina, que llegeixes frase per frase i dones com aquest temps per assaborir-ho, per pensar-ho, no?, per interioritzar-ho, i sobretot és un llibre que fa pensar. Dius que la promesa, quan parles de la promesa il·limitada, que ha trobat, doncs, un nou protagonista capaç d'encarnar, justament, totes les promeses. Estem parlant, sens dubte, de la intel·ligència artificial.
Un gran tema d'abordar des d'aquest lloc, perquè, clar, fixem-nos què fa la intel·ligència... Bueno, la intel·ligència artificial en singular no és res, és un conjunt de tecnologies que tenen a veure amb una manera de tractar els algoritmes i la manera com aquests processen dades. Això és la intel·ligència artificial, i clar, pot fer coses tan bones com explorar determinades molècules, proteïnes i possibles medicaments, etc, etc, fins a coses espantoses com controlar comportaments o generar pornografia no consentida o fer... És a dir, per tant, estem parlant de tot i de res, però sí que atribuïm a la intel·ligència artificial aquesta nova necessitat de que alguna cosa o algú ens prometi que ho pot saber tot. Que això és una vella aspiració de la humanitat. Mm-hmm. Sempre ens hem inventat instàncies o hem buscat referents a qui puguem adjudicar aquesta, bueno, aquest saber absolut, aquesta veritat que va més enllà de la nostra capacitat de relacionar-nos amb el que no sabem. I ara, doncs, tenim a les mans una cosa a la que li atribuïm aquesta promesa. Aquesta promesa que, perquè conté totes les dades disponibles, generades per la humanitat, etcètera, etcètera, ho sabrà tot de nosaltres fins allà on nosaltres ens sentim, amb aquesta fragilitat, amb aquesta debilitat, amb aquesta incertesa de no saber cap on tirar. Clar, a mi em fa pensar més per què tenim aquesta expectativa, per què tenim aquesta necessitat de cancel·lar la incertesa, de poder dir que podem preveure, que podem predir els nostres propis comportaments. Ahir llegia, no sé si ho heu vist, cridava molt l'atenció, que ara hi ha una intel·ligència artificial que pot predir qui morirà abans de, en el marge dels propers 4 anys. Mm. Bueno, una, per què volem saber això? Per això vés-te'n a un evident o a un vident. És a dir, és tan absurd, sí. A més com a pregunta. És a dir, quina relació tenim amb la vida i la mort que volem poder determinar qui morirà en el marge dels propers 4 anys? Doncs, bueno, això per fer ciència-ficció molt bé o per anar a jugar a certes maneres com tenim de jugar als futurs. Però és que això era una notícia ahir.
Sí.
Doncs, bueno, a part de macabra i de terrorífica, qui ha escrit aquest algoritme? És a dir, què valora per poder saber que et moriràs en el marge dels propers 4 anys? Bueno, és un ús de la predicció. En aquest cas és grotesc, però ja et dic, no estava a cap apartat humorístic. Uh-huh. Era ben bé. Bueno, ens pensem que això és important. Amb altres coses que tenen a veure amb altres tipus de comportaments socials, fins al que és també un ús perillosíssim del control social, volem poder predir-ho tot. I aquesta és la promesa. És a dir, la promesa és poder predir-ho tot i la promesa és poder accedir a una, no, a un seguiment minuciós de tots els comportaments possibles, fins i tot el d'aquella mort que mai sabrem quan ens pot arribar, també la volem poder predir.
M'agrada molt que justament amb aquest relat, que com fas menció aquesta promesa il·limitada, amb aquesta intel·ligència artificial, dius una consciència que naufraga només se sosté la promesa de poder tornar, no? Que és aquest poder tornar, que sempre ens quedarà, no? Mm. Com aquesta esperança.
Sí, clar, al final, què ens sosté? Aquesta és una de les preguntes. Ens sosté aquesta aspiració al saber absolut, a la veritat infal·lible, a que la dada o l'oracle o, no, o la veritat revelada ens ho digui tot? O ens sosté precisament aquest anar i tornar, aquesta elaboració del temps viscut, del temps vivible, del temps comú, finalment, que jo penso que és el temps de la promesa. El temps de la promesa és un temps comú, perquè mai una promesa se sosté sola, sempre s'adreça a algú, fins i tot a algú que pot ser una mateixa, però entesa com una altra, i per tant organitza algun tipus de lloc on poden passar precisament aquelles coses que no esperàvem. La promesa té alguna cosa d'això, no tanca el sentit del que pot passar, al revés, inventa futurs possibles, futurs desitjables, futurs vinculants o temporalitats que travessaran el futur, el passat i el present en moltes direccions. Per tant, crea temps, genera temps en un moment en què més aviat sentim que ens estem quedant sense temps i que el temps només ens va en contra.
Mira, ara nosaltres sí que ens va una mica el temps
també,
en contra.
Sempre, però en aquesta vida.
I a la ràdio ja saps com va, sí. Marina, però ens agradaria acabar aquesta entrevista avui, aquesta conversa amb la Marina Garcés, que ens ha presentat el temps de la promesa dels nous quaderns d'Anagrama. Justament és preciós el que feu, perquè al final del llibre feu un recull de les promeses de nois i noies de quart d'ESO, dels instituts de Taradell i Maragall de Barcelona, les promeses que van estar escoltades, no? A la plaça Joan Coromines durant la inauguració de la Bienal del Pensament. Res, n'havíem fet una tria, com que anem així amb el temps una mica contra el rellotge, però per posar veu, no? N'hi ha una que diu: prometo la meva mare que al llarg de la meva vida diré a les persones que estimo que les estimo, no? És aquesta com de declaració que aquí també trauríem, no? Aquest punt de també perquè ens costa, no? Ja només dir la paraula t'estimo, no,
sí,
Marina?
Sí, és que és aquesta, no? Aquesta inhibició que hem provocat a qualsevol paraula que sembla que s'escapa No, que ja ens ha posat en mans d'alguna cosa que, que va més enllà de nosaltres, que pot ser aquelles persones a qui estimem o aquells sentiments que, no, que quedaran allà oberts. No? És com exposar-se massa. És, aleshores, bueno, doncs exposem-nos. Exposem-nos i el que calgui refer ja ho referem, però no hi ha, no? Aquesta... Viure gestionant només les tàcticament les conseqüències de viure no és viure, és una altra cosa. És fer, doncs, això, és fer un joc de rol, però, bueno, després passen les coses que no ens esperem i ens arriben igualment, no? I no estem preparats ni tenim manera de respondre. I aleshores, què ens sentim? Doncs en mans de l'accident. Com que tot ho volem mesurar, dimensionar, quan passa alguna cosa que no esperàvem, que ens fa patir o que ens obre dimensions de la vida, les que no havíem pensat que podíem acollir, que podíem respondre, aleshores tot és una mena d'accident, no? D'adversitat que ens posa en contradicció. Potser les promeses s'han de poder acollir també, no? Ens arriben. No necessàriament són allò que volem planificar que la nostra vida serà.
Mira, i ja per acabar, ara que parlàvem d'aquest projecte amb alumnes de quart d'ESO, que vam marcar en aquesta Bienal del Pensament, Marina, tu que ets filòsofa, el projecte el vas fer conjuntament amb les seves professores de filosofia. És complicat avui apropar la filosofia als adolescents?
Jo penso que no. És a dir, no ho és si parlem de filosofia i adolescents. Si parlem de sistema educatiu, de com està la situació en els instituts actualment, etcètera, tot això que avui dia s'ha convertit... Bueno, ja porta temps, però ara amb els resultats de PISA i totes aquestes coses sembla que ha tornat el debat a l'esfera pública, sembla més complicat. Però és complicat perquè ho fem complicat. És a dir, més desig de pensar les coses de veritat que els adolescents no en conec a ningú. I menys por d'enfrontar-se a preguntes que són incòmodes, que són això, bueno, que obren maneres no evidents de relacionar-se amb el que passa. Això és l'adolescència. I, en canvi, hem creat tota una mena de crostes, d'estructures, de distàncies. Començant per la manera d'ensenyar la filosofia, que jo sóc la primera que sóc molt crítica amb la manera com s'ha donat forma històricament als currículums que tenen a veure amb l'ensenyament de la filosofia. Hi ha professors i professores que ho fan meravellosament bé, sí, i aquests ens estimem
també,
molt.
Sí.
Però vull dir que hi ha un problema institucional, hi ha un problema de currículums, hi ha un problema que arriba massa tard la filosofia. Hauria d'arribar d'una manera molt més natural i molt més integrada en tot el recorregut escolar, molt més juganera. La filosofia és juganera, la filosofia és donar volta a les... és impertinent, és donar-li la volta a les coses. Què fa un adolescent si no això? Per tant, no és gens difícil. El que és difícil és fer-ho en aquest horror de sistema que tenim, que fa que tothom se senti enemic de tothom i que tothom vulgui sortir corrents així que pot per no passar ni una mica d'estona junts.
Gràcies per aquesta estona, Marina.
Marina Garcés,
gràcies per haver vingut aquí al Fabricació per avui a presentar-nos aquest temps, el temps de la promesa, nou quaderns d'anagrama. Que vagi molt bé, Marina, bones festes.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. Ja tens el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana? Aquest 2024, viu-lo amb nosaltres. Un calendari temàtic amb la resposta de l'Església a la crisi climàtica, amb imatges espectaculars de paisatges i elements propis de la creació. I una cita de Laudate Deum, la darrera exhortació apostòlica del Papa Francesc. Un calendari de paret editat pel Centre de Pastoral Litúrgica. Troba'l gratuïtament al número de Nadal del setmanari Catalunya Cristiana o per només 6 euros al 93 409 27 70. Viu el 2024 amb nosaltres. No et quedis sense el teu calendari. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Quatre minuts.
minuts per arribar al punt de 3 quarts de 5 de la tarda. I jo, clar, és que quan venen convidades com la Marina Garcés... És que ja no sé, ja si començar a pensar en què faig amb la meva vida, amb tot, fa un sacseja, no, Jarque? Bona tarda.
Si vols, bona tarda. Vols un consell? Tu tira. No et paris a pensar.
No, mira, és la Marina.
En teoria
tu
flueix. Flueix, però clar, és impossible, no? Vull dir, no parar-te a pensar.
Home, hi ha moments que sí, però en aquest
sempre
moment...
Sempre hi ha controvèrsia.
Home, jo si ella hagués dit, penseu, jo diria, no flueix. No,
que sí o no.
És que m'encanta portar-li la contrària a la Jarque.
Ens perquè som com... D'aquí poc ens convidaran a fer de tertulianes com a duo, Candela.
Exacte. Sí.
Perquè generem polèmica, generem titulars, i això està molt bé.
Jo crec que faríem un bon binomi, eh?
Sí. Per cert, deixa'm dir que la Candela, i acabem, eh? M'acaba de dir que la setmana que ve...
Setmana que ve?
No t'ho he dit jo, bueno, eh? Se m'ha dit a la redacció
No, és que no l'he dit jo. Vull dir, aquesta bona nova no l'he portat jo.
Que no es treballa.
Clar. Jarque, tu que volies venir?
És que jo ja venia, eh?
Però sí. El dia Nadal?
Jo ja estava començant a produir coses per la setmana que ve. No, per Nadal no, però el 27, el 28, el 29, sí. I ara ja he informat...
Sóc treballadora.
No. Jo li he dit, si tu vols venir, vine. Avança coses, vull dir, no et frenarem. No.
Sí,
que
ja venia.
No frenarem a ningú que tingui ganes de treballar.
Vinga, moment de fixar... Però, Jarque, la setmana que ve no vinguis, eh?
No, però és bo saber-ho.
Sí.
No, sí que és bo saber-ho, sí. És un detall.
No us deixarem sols, però que hi haurà un programa especial amb els millors moments de tot l'any. Vull dir que...
De tot l'any, eh?
De tot l'any. Bueno, de tot el que portem de temporada.
Per això és el que preguntava.
Des del setembre, el senyor Capdevila i la senyora Paula Moreno ens han preparat un refregit doncs amb el millor del millor.
Però han agafat bons moments o el millor del millor del pitjor, saps? Vull dir, quan ens equivoquem...
Va, diu que una barreja. Un popurrí.
Molt bé. 50-50. Bon Nadal i bones festes, sí. Bon Nadal no es diu. No, sí que es diu, sí.
No es diu Bons Nadals.
Bons Nadals, sí. No es diu Feliç Nadal,
Mira, fas molt bé, Candela, perquè divendres, deixa'm recordar això, vindrà el mestre Virgili i justament ens farà un especial de com hem de felicitar.
Doncs crec que no es pot dir Feliç Nadal. Has de dir Bon Nadal. Vinga, va.
Va, fixem el retrovisor de la Candela Figueres, com fem els dimarts, i avui... Paula, tornem a un crim vintage.
Sí. Sí. Un crim vintage que, a diferència de tots els que us he explicat fins ara, va passar lluny d'aquí, va passar a la France,
bé,
però que va sacsejar tant al país veí que va traspassar fronteres i ens va arribar a nosaltres. De fet, La Vanguardia del dia 14 de desembre de 1961 comença així la notícia. Diu, por unas horas olvidados, todos los problemas que en París tienen voz o eco, la radio, toda la prensa y la televisión se han ocupado de la resolución en el caso de Marie Besnard.
Ay.
En Burdeos se pronunció el veredicto que inmediatamente provocó una atmósfera parecida a la llegada del Tour de la France.
Caray.
A la France. El llamado, seguramente por unos exagerados, el proceso del siglo ha durado 12 años. 12 años de judici,
¿eh? Es molt això, ¿eh?
Una increïble maratón judicial, una autèntica vuelta a França. Bé, només us he canviat la paraula resolució de tot aquest text, perquè, clar, pel veredicte, no? Perquè era fals o innocent, o sigui, culpable
clar,
o innocent.
Clar.
I dic, doncs, deixem...
Ben fet. La intriga, la intriga.
Deixem que això ho digui...
Això és molt de Tarragona.
Que és en francès.
Sí, això crec que és molt de Tarragona. L'altre dia tenia el dubte de si era molt de casa meva. O de Tarragona.
Particular de casa teva.
Sí, o de Tarragona.
Jo crec que és de Tarragona.
Jo crec que també, perquè dic decidir, deixem...
Decidir.
Però bé, només us he canviat una paraula del text, que és aquesta paraula de resolució que posava, doncs, això, o absolució o culpable, no? Culpabilitat. Perquè així, doncs, sereu vosaltres mateixos qui jutjareu si la Marie Besnard era... o no era culpable.
Ai, com m'agrada. A veure.
Per començar, la Marie Besnard tenia un nom. Besnard era el nom de casada, perquè de soltera es deia Marie-Josephine Philippine... Develout.
Com?
És que jo el francès no el domino gens bé.
Quants noms tenia?
Doncs Marie-Josephine Philippine.
Sí?
Devia ser el nom amb què et bategen, el que et posa després el mossèn... I, bueno, o sigui,
i
hi ha uns
padrina,
quants noms.
No?
I el Devadou, doncs devia ser el...
Devadou?
El cognom.
Devadou.
Va néixer a Loudon.
Loudon.
A França.
Anava a dir Regne Unit.
No, a London no, a Loudon, a França. El 15 d'agost de 1896.
Molt bé.
Feia calor.
En principi, sí, és una petita ciutat d'uns 9.000 habitants al mig del país. O sigui, tu fas... Tires una moneda al mig de França i a Loudon.
Causa Loudon.
Causa Loudon. Era filla única i va estudiar en una escola de monges. Alguns dels seus amics ja deien, aleshores, que era una companya estranya.
Ei, som. Pobre sempre Maria. Hi és, vull dir, a totes les classes hi és la companya o el company allà una mica enigmàtic.
És estrany, pobre Maria Josefín. Sí. A veure...
Però poca cosa més se sabia d'ella, perquè tampoc tenia masses amics. Llavors, clar, si, a veure, si no et relaciones, doncs al final la gent no té informació, no té informació, i no hi havia Twitter, ni Facebook, ni històries. Ah. Així que la següent pista que ja tenim d'ella és de 1919, quan amb 23 anys es casa amb el seu cosí, l'Agustí Antigini. Bueno, no sé si es pronuncia així. Però Agustí... Agustí...
Agust... Antigini? L'Agust?
L'Agust?
L'Agust... Antigini.
Es casa amb la Filipín.
Es casa amb la Maria Josefina.
23 anys, eh?
Sí, és que es casaven joves, es casaven joves. Un matrimoni que va durar ben poc, per lo que poden arribar a durar els matrimonis, només va durar 8 anys, perquè el 21 de juliol de 1927 l'August va morir de forma inesperada.
Allà hi som.
Causa de la mort, tuberculosi.
Sí, clar.
A veure, ja hi som, Mercè, no te m'anticipis. Vull dir...
Amb un ganivet, un ganivet aquí, una ganivetada al cor...
Comença les morts.
Tuberculosi. Això és tuberculosi?
Sí, perquè, sí, en principi, el metge va anar allà i va dir tuberculosi.
Deixa-la dir.
Malaltia infecciosa produïda pel bacil Mycobacterium tuberculosis. Sí, sí. Vale? Que podien patir persones i animals i que afecta principalment els pulmons, però que també et pot focalitzar en qualsevol altre òrgan del cos.
Quina por.
La malaltia té una evolució lenta, és a dir, pot durar mesos o anys, pots estar allà doncs, apagant-te lentament, i s'acostuma a contagiar de forma aèria. Oi. Bueno, s'acostuma no. Es contagia.
Es contagia aèria.
Però la Marí va tenir sort i no es va contagiar. O era molt resistent al virus de la tuberculosi, el bacteri, o no era tuberculòsic. Però seguim avançant i ja no ho analitzarem més endavant.
I ara quin mal cos.
Primer mort en tota aquesta història.
Tuberculosi és el que tenien els pacients de l'Hospital del Tòrax.
Correcte.
A Terrassa.
Allà hi van passar moltes coses.
A Terrassa, no està?
Sí.
Clar, és que tu penses que l'Hospital del Tòrax el coneix tot.
Sí, home, i tant,
que el coneix tothom. Davant del Parc de l'Audiovisual de Catalunya.
Sí.
Dos anys després, el 1929, la Maria es va tornar a enamorar. Aquestes coses de la vida. L'afortunat va ser aleshores el León Besnard.
Ah, d'aquí el cognom.
D'aquí el cognom.
Aquí, de casa.
Clar, i era el propietari d'una tenda de cordes de Loudon.
La France.
De la France. I llavors ja va dir, ja val la pena agafar el cognom, que aquest senyor ja en farem alguna cosa de bo, saps? La Maria i el León van viure tranquil·lament fins a principis del 1940. Ell treballava a la botiga de cordes i ella doncs l'ajudava de tant en tant amb alguns encàrrecs. Ves-me a buscar, ves-me a comprar allò. Pues, la Maria hi anava.
Un croissant, una baguette.
És el que necessites.
Els bàsics.
Sí. Els bàsics. A mig matí dius, ves-me a buscar una baguette i un croissant.
Clar, un cafè llet, un cafè olé.
No, el cafè no. Baguette i croissant.
Ah, baguette i croissant.
Baguette i croissant.
El cafè ja te'l fas a casa.
El cafè també.
Cafè oli.
Fins que un dia van rebre una nota dels pares del León que li informaven que havia heredat una bona... Que li informaven al León que havien heredat ells una bona quantitat de diners. Li van dir, León, que se'ns han mort uns parents i ara som una miqueta més rics.
Val.
El León i la Marí van invitar aleshores els pares del León uns dies a casa seva, doncs amb la intenció de celebrar les bones notícies. Vull dir, un no es fa ric cada dia.
No, aquestes coses s'han de celebrar. Quan,
si tu tens uns parents que se't moren sols, doncs i de sobte et fa ric.
Aprofita, celebres...
I és típic que vols saber-ne detalls.
Sí,
això, de quants diners estem parlant?
Doncs,
de quants francs?
No ho posaven, no ho posaven.
Però em refereixo que tu vols convidar gent per acabar de saber, bueno, saps gent. Quantes cases, quants camps de, jo què sé, de cafè...
Gent. Eren els sogres o els pares, en efecte, de
detalls.
Però només unes setmanes després d'haver-se instal·lat a la casa del León i la Marí, el pare de León es va menjar un plat de bolets estofats amb carn de vedella.
Ui! No ho feu!
Ai, la Magui. Ja ha tornat a fer de les seves.
I va morir.
Veus?
Le bolet. I devia dir el sogre, menjé.
I goita.
Le bolet amb le baguette.
Le bolet amb la baguette.
Quan el metge va arribar a casa del León i la Marí, només va poder certificar la mort del pare. Va dir... Mort, bolets verinosos per error.
Ja
està, s'heu equivocat, heu agafat uns bolets que no toca.
Però només es va morir ell.
Només es va morir ell. La mare de León no es va morir, ni el León ni la Marí.
Jo aquestes coses no sé com ho fan.
Jo tampoc.
O sigui, quan fan això que volen enverinar, s'has de dir, no, és que vull que es mori ell.
Tu estàs suposant moltes coses, Mercè. Estàs encusant en fals,
No, però jo ja parlo així en general. Tu com vols enverinar algú? Que sol passar, això?
Sí, bueno, cada dia al matí dic, a veure aquí...
Però arribo i dic, és que m'agradaria enverinar la Paula. Però, calla. Llavors s'enverina en Marginet.
Sempre s'acostuma a enverinar l'Uri Francisco, que es fot malalt.
pobre.
I l'altre dia tu, que et vas equivocar. Jo. Vull dir, però això és veritat, perquè poses els polvets a un got i després és molt fàcil equivocar-se.
Clar, això ja sortia a la princesa
prometida. Aneu en compte amb això.
Has de fer una marca o alguna cosa, però sí. És difícil, és difícil.
Sí.
És difícil. Bé, curiosament, però... La mare del León, i recent viuda, perquè, clar, se li havia mort a l'home,
sí.
Va morir poques setmanes Vaja. Després d'una pneumonia greu. Tenim tres morts.
Candela.
Així que tres mesos després de l'arribada dels sogres a la casa, el sí. León i la Marie van veure com augmentava el seu patrimoni considerablement. Perquè recordem que els pares del León havien anat a casa del León i la Marie a celebrar que havien heredat un bon pessic d'herència. Això sí, el León havia de partir-se aquest patrimoni amb la seva germana, Lucía.
Ui, aquí apunta que aquesta lleparà.
Ai, ai, ai.
Però la
ai,
veritat ai. És que no va calar fer gaires càlculs, perquè la Lucía també va morir al cap de poc temps. A veure, recapitulem. Tenim l'Agustí, els pares del León...
I ara la germana del León.
I la germana...
Mira, sabeu què?
Com el quién és quién, sabeu que vas baixant sí. així les caselles?
Sabeu que fa molta gràcia que en Virgili, que ens està escoltant, us agraïm moltíssim, i diu, per favor, digueu això, perquè és important, que jo no ho sabia, contagiar no s'ha de dir. Els mots catalans, que apagar.
Apaga què?
Que
el llum?
Apaga la ràdio, no apaguis la ràdio. Apagar. Encomanar o infectar.
Encomanar, sí.
Contagiar, no.
Contagiar, no, però veus, jo no sabia.
El que passa és que fer la traducció del francès, que es nota que domino, i...
No, bueno, però això ho diem tots.
Encomanar.
Tots.
Encomanar.
Contagiar, ho diem tots.
Però sí que dius que hi ha hagut contagi.
Potser ens equivoquem.
Virgili, vostè que té relació directa amb la jefa...
Hi ha una infecció, ja està.
Bé.
Virgili, digui alguna cosa.
Motiu de la mort. Perquè no us he dit de què va morir la Lucía.
La germana.
Suïcidi.
Això no pinta bé, eh?
No pinta bé. No havia pogut suportar, presumptament, la mort dels seus dos pares de forma tan sobtada. Així que el León i la Marie, ara sí, heredaven la fortuna dels pares del León sense cap entrebanc. Semblava que la tranquil·litat havia arribat a aquella casa després de tantes morts.
Ningú sospitava res, eh?
No, perquè, clar, a veure, un se t'ha mort de tuberculosi.
Clar, quants en portem?
En portem quatre. Un se t'ha mort de tuberculosi, l'Agustí, el primer marit. Els pares del sogre, sí. O sigui, els pares dels teus sogres, s'han mort un de bolets verinosos i l'altre de pneumonia. I la germana, la teva cunyada, s'ha mort de suïcidi.
Uh-huh.
Vull dir, a veure...
En principi, tot mort fisiològic.
És com molta mala sort. A part dels bolets, no hi havia sospites. Però bé, semblava que la tranquil·litat havia arribat en aquella casa després de tantes morts, però...
No és així.
Encara en quedava una altra.
Com m'agrada, això.
Al cap de pocs mesos, el 14 de maig de 1940, és a dir, en aquell mateix any que havia mort pare, mare i germana del León,
no.
La Marie va rebre una altra trista notícia. La seva mare acabava de morir sobtadament, causa de la mort, hemorràgia cerebral.
Escolta, tu, quina mala sort. És que són tot morts.
Un mal any.
Que és que Candela, aquesta dona, pobra...
Un mal any que dius que s'acabi aquest any, per favor.
Per favor. La Marie heredava ara, sí, tot el patrimoni familiar de la seva mare.
Ah!
Clar, perquè les desgràcies queien sobre la família, però a León i la Marie, tot i les desgràcies, cada cop s'anaven fent més rics.
La saca anava omplint-se.
Home, clar, perquè recordeu que la Marie us ha dit que era filla única.
Sí.
Bé, qualsevol de nosaltres no hauria volgut relacionar-se amb el matrimoni Besnard. Vull dir, tu dius, soc amic d'aquests, i dius, marxa, perquè acabaràs...
M'han convidat a sopar, no hi vagis.
Però és que és igual, has d'entrar a la botiga de cordes que tenien, dius, no vagis a comprar cordes, perquè acabaràs morint d'alguna manera.
Home, es hauria guanyat una reputació, una fama, aquesta dona, que ningú...
Bueno, tenia fama d'acumular molta mala sort. Vull dir, era com un forat negre de la mala sort. Però no tothom sabia de les seves desgràcies. Perquè és veritat que a vegades tu ets estranger o pel que sigui no sentit...
No tens referències.
Saps, no? Així que després d'aquesta sèrie d'amors familiars, una parella adinerada d'edat avançada i sense fills que passaven per l'Udon, es van instal·lar uns dies a la casa del León i la Marie. Aquí he de fer un parèntesis per explicar-vos que he estat buscant si part de la botiga d'aquestes de cordes que tenia el León, doncs, jo què sé, havien augmentat el negoci i havien fet una espècie d'hostal perquè passin una persona gran...
Clar, un Airbnb de l'època.
Clar, perquè dius, per què una parella de gent gran que passen per allà decideixen quedar-se i instal·lar-se un temps a casa de la Maria León.
Curiós.
No ho he entès. Però, bé, potser es van fer molt amics fent el cafè latte i la baguette i el croissant.
Clar, clar, clar.
Exacte. I el cas és que, bé, la parella aquesta gran amb calés es van acabar instal·lant a casa de la Maria León.
Ui. Amb calés, eh?
Sí, sí, amb ja calés.
Aquests no, dos dies.
I es van fer molt amics dels anfitrions.
Els típics guiris.
Bueno, guiris, eren francesos.
Però no eren de Loudon.
Però no eren de Loudon. De fet, eren tan amics, es van fer tan amics, i estaven tan agraïts per la gran hospitalitat de la Marie León, que un dia l'anciana parella va anunciar a la Marie i el León que havien decidit fer-los beneficiaris de totes les seves voluntats en mostra d'agraïment.
Home, va.
Bona idea.
Clar, és que...
És que no anem
la Marie
bé.
La Marie era bona, eh?
I la Marie i el León els hi van dir, doncs, nosaltres ja ens estem fent grans, no tenim descendència, volem quedar-nos a Loudon fins al final dels nostres dies, així que heredareu els nostres quartos.
Ui!
Però ens quedarem a casa vostra, doncs, fins al dia de...
I ells havien dit que adeu.
El dia de traspassar.
Restay ici. Sí,
restay here,
que ja veuràs.
But not for a long time, perquè... Ai, nois, va arribar al final més aviat que tard.
Mare meva. Ai, és que això fa patir, tu.
Ja es veu venir, eh?
A veure, no fa patir tant, perquè ja... Exacte, com diu la Marta, ja es veu venir.
Fa patir que hi vagi entrar més gent a casa d'aquesta dona, saps? Perquè aquí els clips, tu...
El garito.
Però és com... us hem de preguntar, de què van morir? Perquè de moment gairebé tots són morts naturals.
Clar. Sí, i no n'hi ha cap de repetida.
No.
I no tenien res a les ungles. Clar, que no els feien...
El nom de la Rosa, eh? Tu?
Clar.
El senyor Tusson, el ric, va morir de pneumonia.
Ah, ep.
Data important. Va morir de pneumonia un 14 de juliol de 1940.
És que a vegades els aires acondicionats...
Hi ha calor.
El 1945 eren potents, sí, els aires acondicionats.
Els aires que li deurien entrar en ell.
Sí, home, sí.
Exacte. I la seva senyora, la Blanche... Va morir d'aerortitis. És que és difícil pronunciar. Sí, és la inflamació de la vena aorta,
ostres,
o com es digui, que passa poc, eh, això?
Clar, que anava a dir, és una altra mort sobtada.
És una malaltia rara i poc freqüent, però mortal. I atenció, perquè va morir el mateix any que el seu home. O sigui, que en un any...
Ostres, tu...
Es va morir les dues parelles.
Però l'investigador que el trucaven cada dia, tu, escolta, que ja s'ha mort més gent aquí a casa dels Marí.
És que
aquests,
ningú estava investigant. Qui us ha dit que
no,
estava investigant?
No, perquè eren morts naturals i, clar, ja doncs no aixecava...
Bé, la Maria León tornava a heredar una petita fortuna en menys d'un any, casualitat.
Carai, aquesta dona es fa ric i és rica.
Doncs aquests eren els comentaris que hi havia a l'Eudó. Aquesta parella s'estan fent rics. I la gent, ara sí, pensava que la parella Besnard, doncs, havia patit una gran quantitat de morts en molt poc temps al seu voltant.
Aquí ja, home, la gent ja començava a sospitar.
Home, sí, clar, parlar, no? La gent xerra.
La gent ja començava a sospitar de la parella.
La Marie aquesta.
Però també hi havia aquella cosa d'abans que tot ho atribuïen a la mala sort. Clar, quan tens poc coneixement dels motius, a vegades...
Aquesta noia, se li ha mort el marit dues vegades, no? S'ha quedat vídua...
Exacte. Clar. Però tot va començar a canviar, amics. Després que una cosina de la Marie, una Pauline, que es deia Pauline Bodinau... Bodinau com body painting.
Com body pump. Sembla una classe del dir.
Bodinau. Jo, de veritat, hauré d'anar a fer classes de francès.
Bodinau. Bé, està bé.
Bodinau. Jo sí que m'he mort, ara. Com aquest nom?
Ai...
La Marie, com... Ai, per favor. Bodinau, és que és molt comú.
El body pump,
és la
i després
casa
farem Bodinau.
De Loudon, els Bodinau.
Bueno,
sí. Ai.
Doncs va venir aquesta cosina i
sí?
Va passar una cosa...
Què?
Que ja us desvetllaré després de Nadal. De Cap d'Any, gairebé.
Vinga, va, candela. Arribem al punt de les 5. Ens posem al dia dels titulars i tornem a Fabricació.